Hola, bona tarda a tothom, són les 7. Espanya té la caixa a números vermells. No és una novetat, però sí que ho és la dimensió. Solves reconeix que es passaran i força del límit que marca Brussel·les.
Sí, es cierto que el déficit d'este año de las cuentas públicas de nuestro país puede superar algo el 3%.
I la xifra, encara en paraules del mateix Solves, es pot enfilar més aquest 2009.
Y el déficit del año que viene, teniendo en cuenta que vamos a hacer un esfuerzo adicional de gasto, será sustancialmente superior al 3%.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Substancialment superior, aquesta és la clau de l'afirmació de Solves. Conseqüències de tot això?
La primera, que pot caure un expedient i això t'obligaria a fer un pla per recuperar-ho.
Clar que d'aquesta mateixa caixa, més envermellida, n'han de sortir molts tipus de polítiques socials i els diners també del model de finançament autonòmic que just s'està discutint i per tant hi ha importància que hi hagi números vermells i de quina dimensió es tracta. En canvi, s'està discutint el model de finançament autonòmic però no té cap mena de discussió possible sobre on està l'atenció del món en aquests moments. Un dia més, pendents de gas. La població fa el que pot per anar subsistint. Som, per exemple, ara mateix en una de les cues per recollir les racions d'aliments que els toquen diàriament, però el que és clar és que l'ofensiva es fa més intensa. Jenny Lozano, corresponsal.
Hola, bona tarda. Els tancs israelians han entrat avui més endins que mai a la ciutat de Gaza, però sense acabar d'envair el centre urbà a l'espera d'una decisió política que es manté aturada, pendent de l'avenç de les negociacions via Egipte. Mentrestant, les xifres de desplaçats interns es disparen. L'ONU ja parla de més de 80.000 persones que han hagut d'abandonar casa seva.
Per cert, la crisi de Gaza agafa Hillary Clinton d'examen.
We cannot give up on peace. The president-elect and I understand.
La nova veu de la política exterior nord-americana busca vistiplau del Senat a la seva política.
Ha promès una política pragmàtica i diu que ha de protegir Israel sense oblidar els palestins.
Una cosa difícil de fer lligar les dues coses. Per cert, a Barcelona també s'ha parlat de Gaza.
El conseller Saura diu que va anar a la manifestació contra la guerra per imperatiu ètic.
I ha defensat que els Mossos no actuessin contra aquella pistola que s'hi va poder veure.
Que era hi havia una performance i hi havia una pistola de joguet i en funció d'això no van obrir cap investigació ni cap informació.
Doncs bé, lluny d'obrir, el que s'ha tancat és la sequera.
Després de 21 mesos s'ha derogat el decret.
Posem-nos en el pitjor. Si a partir d'avui no plou més, fins quan tenim aigua? Se sap això?
Doncs sí, la tenim garantida per tot el 2009.
Durant tot l'any no tindríem problemes amb l'aigua que ja tenim. De la política, en destaquem una.
El PP de Catalunya expedienta Nebrera per haver fet burla de l'accent andalús d'Álvarez.
Nebrera diu, admet que està sorpresa.
És la meva més absoluta estupefacció per les reaccions preses en un cantó i en un altre.
El dia també tindrà alguna cosa semblant a un miracle mèdic. Una nena que es diu Ata, miracle precisament en àrab.
Ha nascut dos dies després de la mort de la seva mare.
La nena que ha fet 972 grams és la incubadora, però està bé, ens diuen. I atenció a això també. Podem estar a prop de l'eterna joventut, Gemma Bonet.
Doncs sí, o almenys això és el que diu el científic britànic Aubrey de Grey de la Universitat de Cambridge, que aquests dies fa una conferència al Cosmocaixa de Barcelona i també a Tarragona. De Grey defensa que en el futur no hi haurà límit de temps per als humans, una cosa que ara ens sembla de fet de ciència ficció.
Però ha dit per què, o com, o quan, o qui podrem accedir a això?
Kilian, t'ho explico a les 8, que per cert, de fet ja seràs una hora més gran, o no, segons de Grey.
Molt bé, doncs ens haurem d'esperar fins a les 8. No ens esperem gens. Notícies pròximes. Lleida.
Els centres de salut de les comarques de Lleida atenen cada setmana prop de 600 casos de grip, xifra que suposa un increment del voltant del 15% respecte a l'hivern passat. Els metges calculen que l'epidèmia es mantindrà encara fins a mitjans de febrer.
Ara cap a Tarragona.
L'alcalde de la Bisbal del Penedès amenaça de tancar-se el Departament de Salut pel retard en el començament de les obres del nou consultori mèdic municipal. L'Ajuntament assegura que la Generalitat ha incomplert totes les dates anunciades i el govern diu ara que n'agilitarà els treballs.
Ens falta passar per Girona.
Des dels serveis territorials de Medi Ambient a Girona han explicat que es mantindrà les inversions previstes a l'Alt Empordà per evitar que repeteixin nous episodis de sequera. Aquesta comarca està la més afectada de Catalunya per la sequera i les restriccions d'aigua s'han mantingut fins ara.
Completem circuit a Barcelona.
Traslladats a les oficines, els dos inspectors del tram baix responsables de les vexacions infligides a un viatger amb discapacitat psíquica. Els últims mesos, una vintena d'usuaris han presentat denúncies davant dels jutjats pel tracte presumptament amenaçador del rebut. supervisors.
Lleida, Tarragona, Girona, Barcelona, tot el país. També Dakar, però des de l'Argentina, els esports, Òscar Fernández.
I problemes, i és que avui es fa l'etapa maratoniana travessant el desert d'Atacama, retallada per problemes meteorològics. Però tot i això, problemes de navegació per Marc Coma, uns problemes que posen en perill el lideratge del català en motos. Hores d'ara no es tenen referències, però podria perdre el lideratge avui en aquesta etapa maratoniana. A banda d'això, la Federació Catalana de Futbol assumeix una errada humana que va evitar que la sol·licitat d'ajuda policial al partit de tercera territorial, Badabing Rosario Central, es van equivocar d'adreça electrònica. El Barça estudiarà si hi ha algun soci del club implicat en els aldarulls per aplicar-li sancions. En l'aspecte esportiu, Guardiola avisa que demà contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei caldrà estar atents per tal de no patir sorpreses. I a més, la UEFA refusa la petició del Madrid de poder inscriure Huntelaar i Las a la Champions. El comitè d'apel·lació els hi ha denegat. Ells segueixen pensant en anar al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport a Lausanne.
Gràcies, Òscar. Tenim Jofre Genuer fa estona mirant-se les isòbares. Què tal, Jofre?
Bona tarda, Kilian.
Què diuen?
Pendents d'aquest front que ens està creuant, de fet, entre 18 a 24 hores, doncs, de cel tapat o mig ennuvolat pel pas d'aquest front, demà a la tarda ja s'haurà allunyat, i esperem poca cosa, potser algunes febles nevades en el Pirineu, demà menys boires, una mica més de vent, i temperatures sempre una mica baixes. L'ambient fred està assegurat al llarg dels propers dies.
Del trànsit, què anem d'explicar, David Ubach?
Doncs expliquem els entrebancs habituals d'aquesta hora, i això vol dir que la Pota Nord pateix cues des de Badalona a Montigalà fins al pont de Santa Coloma, d'entrada a Barcelona, a l'autopista del Vallès també aturades intermitents, en aquest cas, entre Ripollet i Montcada cap al sud, B30 també carregada, tant a Cerdanyola cap al nord com també a Barberà cap al sud, i per últim, a l'AP2, retencions al tram del Papiol cap a Martorell.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
La clau a l'inici d'aquest informatiu, les 7 i 6 minuts, és això que ha dit Solves, substancialment superior. Parlava del dèficit públic d'aquest 2009 que superarà de llarg el 3% que marca Brussel·les. Ho ha reconegut, com dèiem, el vicepresident econòmic després de confirmar que el 2008 ja ha sobrepassat aquest límit establert per la Unió Europea.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
I tornem-hi amb el mateix. Madrid, Xavi Feixas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La importància de les coses ve en relació de la conseqüència que allò provoca. I, per tant, és el que hem de saber. Quines conseqüències pot tenir aquest incompliment d'aquest límit del 3% que altres països ja han incomplert, d'altra banda?
Doncs poques a la pràctica, perquè amb l'objectiu de superar la crisi i conscient de la necessitat d'incrementar la despesa pública, Brussel·les ja ha anunciat que no prendrà mesures contra els estats membres que superin aquest 3% de dèficit públic. Espanya serà un d'aquests països, ho han admès avui el vicepresident Solves, sense concretar però unes xifres que sabrem aquest divendres quan el Consell de Ministres aprovarà el programa d'estabilitat per aquest any. Un document que haurà d'adjuntar, això sí, com encarrilar aquests números vermells que empitjoraran i que acaben amb 3 anys de superàvit.
Sí, és cert que el dèficit este año puede superar algo el 3% y el déficit del año que viene será sustancialmente superior al 3%.
Mal any també aquest 2008 per la morositat. La de les caixes d'estalvi se situarà al 3,7%, que és 4 vegades superior a la registrada del 2007. Ho ha pensat en aquest cas el president de la SECA, Juan Ramón Quintás.
Molt bé, gràcies Madrid, Xavi Feixas. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I a més, la crisi que ens apareix aquí amb aquests resultats de dèficit públic que venen donats per un intent de lluitar contra els efectes d'aquesta crisi. També als Estats Units, atenció al que ha arribat a dir Ben Bernanke, que és un missatge per Obama que no és precisament molt satisfactori per ell a l'inici, encara no, de la seva presidència. I també des d'Alemanya, amb aquest pla amb 50.000 milions d'euros sobre la taula, que va bé de conèixer per poder comparar què és el que fan els països veïns, els altres països d'Europa, per afrontar la crisi. Però arrencarem als Estats Units, on Ben Bernanke assegura, Laia Ortega, que el pla d'estímul econòmic d'Obama és insuficient.
Sí, el president de la Reserva Federal alerta que les mesures que proposa el president electe dels Estats Units no garanteixen la recuperació de l'economia a llarg termini. Segons Bernanke, a banda de rebaixes fiscals, calen noves actuacions per estabilitzar els mercats i en aquest sentit no descarta injeccions de capital i la compra d'actius tòxics per part de l'administració nord-americana.
Això als Estats Units. Alemanya destinarà, això que dèiem, 50.000 milions d'euros en els pròxims 2 anys a lluitar contra aquesta crisi. És la quantitat amb què està dotat el segon paquet paquet ja de mesures econòmiques aprovat pel govern de coalició que encapçala la cancellera alemanya Angela Merkel, que ha assegurat que les inversions i rebaixes fiscals previstes serviran per reduir l'impacte sobre el mercat laboral, sobretot en això. Berlín, corresponsal, Emili Vinagre, molt bona tarda.
Bona tarda.
I aquí importa i molt saber qui són els principals destinataris d'aquest pla, Emili.
Doncs principalment l'àmbit de l'ensenyament, que es beneficiarà de gran part dels 18.000 milions d'euros en inversions a través de la rehabilitació de centres educatius. També el sector de l'automòbil tindrà la seva part del pastís, amb 1.500 milions per fomentar la compra de cotxes. A més, les rebaixes fiscals, que sumen 9.000 milions, deixaran més diners a la butxaca dels consumidors i de la petita i mitjana empresa. Angela Merkel ha defensat el pla com un exercici de responsabilitat.
Ens trobem davant d'aquesta situació econòmica extraordinària i tenim el deure d'actuar amb diligència davant els nostres ciutadans. Ens hem esforçat i hem aportat les nostres idees.
De la seva banda, oposició, patronal i sindicats han criticat el pla, que consideren és insuficient i arriba massa tard.
Gràcies, Emili Vinagre, Berlín.
Adéu, bona tarda.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis disponibles a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que amb la Caixa les operacions d'importació i d'exportació són cada dia més senzilles i segures, ja se sap.
Però que més, pugui emetre directament els crèdits online i obtenir-ne de manera immediata el missatge SWIFT original?
Això és iCrèdit documentari d'importació de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Ara mateix abordarem un dia més aquest conflicte del gas, que com a solució com a mínim és etèric com el gas mateix, perquè ha durat ben poca estona allò que en principi ahir dèiem que seria la solució definitiva d'aquest conflicte. Però abans tenim dades de compres a terminis que baixen.
Estem parlant de compres de productes com ara una rentadora o de serveis com ara un viatge o una operació d'estètica. Al novembre aquestes compres van caure un 14% a Catalunya en relació amb el mateix mes de l'any anterior. Segons dades de l'Institut d'Estadística, el nombre de lletres que no es van pagar als pagaments van créixer, en concret un 34%.
I ara sí, això que dèiem, continua encallat el conflicte del gas. Un conflicte que està perjudicant molt clarament i de manera greu bona part d'Europa. Aquí no arriba, però bona part d'Europa, Carles Prunera.
Doncs hores després que Rússia hagi obert aquest matí l'aixeta del gas cap a Europa a través d'Ucraïna, el combustible encara no surt al continent i els dos països s'acusen mútuament de les causes, d'aquí la confusió. Mentre Moscou diu que el problema està en la xarxa de distribució ucraïnesa, Kiev assegura que és la companyia russa qui els envia el gas amb poca pressió i per un conducte equivocat. L'arribada del gas als països europeus afectats estava prevista per aquesta matinada en el millor dels casos.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i, a més, guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Les borses, com cada dia també punt d'atenció d'aquest informatiu, han tornat a tancar la baixa.
Inverteixi amb tota confiança amb l'assessorament expert de GBC Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió.
En el cas de l'IBEX 35 ja és la cinquena jornada consecutiva seguida que treballa en vermell. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Bona tarda. L'IBEX 35 ha baixat un 1,55% i se situa en els 9.057 punts, arrossegat pels sectors financer i constructor. Càstig per al BBVA, Sacyr i Santander. S'ha deixat un 3,36% després que el diari Wall Street Journal ha publicat que la Fiscalia Anticorrupció li ha obert una investigació per saber si el banc coneixia la presumpta estafa piramidal de Bernard Madoff i que ha suposat unes pèrdues per als clients de l'entitat superiors als 2.300 milions d'euros. A la resta d'europees, números vermells arreu amb un euro al mercat de divises que nota la caiguda més gran en 5 setmanes davant el dòlar. Molt afeblit, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,3262 unitats.
Senyors, felicitats. Ha anat tot perfectament. Pesa 70 quilos, 300 grams.
Neix un grup inversor amb la solidesa i la solvència de més de 25 anys d'experiència. GBC i Gaesco s'uneixen per crear la societat de valors independent més important del país. El grup GBC Gaesco. Amb aquesta unió és vostè qui guanya. Informi-se'n a gbcgaesco.com o al 93 366 27 27.
Un minut i un quart de vuit. L'ofensiva israeliana contra la Franja de Gaza continua estancada a les portes de la capital, on hi ha els enfrontaments ara mateix més violents entre els soldats hebreus i els milicians palestins de Hamas. La pressió diplomàtica també sembla passar per un moment d'impàs i les dues parts en conflicte es resisteixen a acceptar el pla de pau impulsat per Egipte. Precisament demà arribarà al Caire el mateix secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, que s'ha mostrat indignat pel fracàs de la resolució del Consell de Seguretat que instava a un alto al foc immediat, que no s'ha complert, com queda ja evident. Qui ja ha arribat a Israel, se li ha avançat a Ban Ki-moon, és el ministre d'Afers Estrangers espanyol, Miguel Ángel Moratinos, que s'està entrevistant amb la seva homòloga, Zipi Livni. Jerusalem, corresponsal Jenny Lozano, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jenny, a diferència d'altres conflictes, aquí la població civil ho té molt difícil realment per trobar refugi, eh?
Així és, segons les últimes dades que tenim de les Nacions Unides, més de 80.000 palestins de la Franja han abandonat casa seva fugint dels bombardejos, la meitat dels quals són menors. La dificultat més greu és que aquesta gent no pot convertir-se en refugiada perquè les fronteres estan segellades i per això els centres de l'ONU s'han convertit en refugis d'emergència, on ja s'amunteguen prop de 30.000 persones. Però també hi ha famílies que han quedat atrapades enmig del foc creuat entre l'exèrcit i les milícies palestines i evacuar-les es converteix en tota una odissea per les ambulàncies de la mitja lluna roja. Ens ho explicava la portaveu d'aquesta organització a Jerusalem, Nadia Dispi.
Les ambulàncies no poden arribar a alguns sectors perquè s'hi estan produint combats i el que estem intentant fer és recollir les trucades i provar de trucar a les autoritats israelianes per coordinar l'accés a aquestes àrees. A vegades funciona i a vegades no, perquè no hi tenim accés.
Les tropes terrestres s'han endinsat avui més que mai a la ciutat de Gaza sense acabar de tocar el centre urbà a l'espera d'una decisió del govern que de moment ha quedat aturada. Hamas ha dit avui que confien que el pla egipci per un alto al foc introdueixi alguns canvis favorables als islamistes, mentre que Israel té previst enviar de nou entre demà i dijous el seu delegat negociador cap al Caire.
Entesos, gràcies, Jerusalem, corresponsal Jenny Lozano, bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda.
Doncs amb aquest context, amb aquest rerefons, amb això sobre la taula, és com la manera en què la secretària d'Estat electa dels Estats Units, Hillary Clinton, ha hagut d'anar al Senat a passar allò que li diuen un examen d'aprovació de la que serà la seva política exterior. Ha propugnat Hillary Clinton una nova era en les relacions exteriors del seu país. Clinton ha comparegut davant del Comitè de Relacions Exteriors del Senat, concretament, de cara a la seva confirmació en el càrrec, Mariola Gilabert.
I ha dit que el govern nord-americà s'ha d'ocupar de les necessitats d'Israel en matèria de seguretat, però que també ha de tenir en compte el poble palestí.
We cannot give up on peace.
No podem renunciar a la pau. El president electe i jo entenem i simpatitzem profundament amb el desig d'Israel de defensar-se en les condicions actuals i de lliurar-se dels coets de Hamas. Al mateix temps, també pensem en el tràgic cost humanitari del conflicte al Pròxim Orient i del patiment dels civils palestins i israelians.
També ha considerat que els Estats Units han de treballar amb els països emergents davant la crisi econòmica i assumir un paper de lideratge en la lluita contra el canvi climàtic.
Doncs hem sentit la nova veu d'Amèrica pel que fa a la política exterior, el que passarà al món, és la veu d'Obama per transposició a través de la de Hillary Clinton. Ara el que escoltarem és la justificació israeliana que s'ha fet des de Barcelona mateix d'aquesta ofensiva de Gaza. Qui ha parlat i quins arguments ha donat, sobretot, Teresa?
Doncs ho ha fet el president de la Cambra de Comerç Espanya-Israel, Jacob Ventura, i el seu fil argumental ha consistit a afirmar que Israel no està en guerra contra els palestins, sinó contra Hamas, i que es tracta, en definitiva, d'una guerra de defensa.
Un ejército para defender su país, ¿qué tiene que hacer? El ejército de cualquier país del mundo no puede permitir que haya un solo muerto, y tiene la obligación de defender a su país. Israel no está atacando a Gaza. Esto es una guerra de defensa. Israel se está defendiendo de 3 anys de lluvia de missiles sobre Israel.
Jacob Ventura ha acusat el govern de Zapatero de ser el més anti-israelià de tota Europa.
I encara una cosa més relacionada amb el que està passant a Gaza, però vista des d'aquí. Joan Saura apel·la al sentit de l'ètica per explicar la seva participació, tot i la condició de conseller, a la manifestació anti-israeliana de dissabte passat a Barcelona. A més, desdramatitza l'episodi aquell de la pistola de joguina que va exhibir un grup de manifestants. Joan Trias, bona tarda.
Bona tarda.
No van dubtar mai, diu, que l'arma fos de veritat.
Home, el conseller d'Interior atribueix a una teatralització d'uns espontanis l'episodi de l'encaputxat brandant una pistola en plena manifestació.
Els Mossos d'Esquadra donen la informació de que hi havia una performance amb, en definitiva, amb pistola de joguina. I les informacions que sembla que han sortit és que els propis, fins i tot, malgrat això, els propis organitzadors li van demanar a aquesta persona que retirés la pistola.
Saura també rebutja les crítiques per haver anat a la mateixa protesta, tot i ser membre del govern. Apela a l'ètica i recorda les manifestacions antiterroristes amb ministres i consellers d'Interior.
Doncs després de 2 anys i 8 mesos de restriccions d'aigua, avui, just avui, 13 de gener del 2009, dimarts i 13 per cert, el govern ha derogat el decret de sequera. A més, el Departament de Medi Ambient, Jofre Llombar, assegura que amb les reserves actuals dels pantans catalans, això ho avançàvem a la portada, es pot garantir el consum durant mesos.
De fet, diuen que durant tot el 2009, encara que no plogués més. Això gràcies a les pluges dels últims mesos i sobretot de les últimes setmanes que han fet augmentar les reserves de la conca de la Muga, l'única on encara eren vigents les limitacions. Ara el pantà de Boadella es troba gairebé el 50% de la seva capacitat. El govern, però, continuarà executant les accions previstes per lluitar contra la sequera, com la dessaladora del Prat de Llobregat, ho anunciava el conseller d'Interior, Joan Saura.
Vam visitar la dessalinitzadora ara fa un parell de mesos, semblava que fins i tot era possible fer un avançament de la inauguració. I evidentment, l'aixecar la sequera i el dir que no funciona el decret, automàticament les fonts han de tenir aigua.
La mitjana dels embassaments del país és de prop del 80% de la seva capacitat. Lidera el rànquing la Baells, amb un 96%.
Política. L'economista Ramon Tremosa assegura que se sent còmode representant Convergència i Unió a les pròximes eleccions europees, però manté que Artur Mas es va equivocar pactant l'Estatut amb Zapatero, com ja havia dit en el seu dia l'any 2006, crec que és quan va començar a dir. L'actual eurodiputat convergent Ignasi Guardans ha retret en declaracions a Catalunya Informació que el projecte convergent de la Casa Gran del Catalanisme l'hagi apartat de renovar la seva candidatura a Europa. Per tant, dos fronts en aquesta mateixa qüestió. Mònica Mas.
Sí, d'una banda, Ramon Tremosa ha agraït la confiança dipositada per Artur Mas, en la seva primera compareixença pública, ha dit, però, que manté la crítica que li va fer l'any 2006, com deies, quan el líder de CiU va pactar amb Zapatero l'Estatut a Madrid.
Jo recordo una frase literal que vaig dir: a mi em sembla que l'Artur Mas és una persona preparada i solvent, que té un futur important en aquest país, però penso que s'ha equivocat. El que vaig dir en aquella àgora, a l'abril del 2006, ara la mantinc.
L'actual eurodiputat de Convergència i Unió, Ignasi Guardans, ha criticat en declaracions a Catalunya Informació que el projecte de la Casa Gran del Catalanisme l'hagi exclòs de repetir la seva candidatura.
Jo feia 5 anys que treballava per Convergència i ara han dit que com que això necessita algú de la Casa Gran, doncs jo ja no puc ser-hi. Ja dic, sona rabiat o no ho és, senzillament és una casa gran on alguns hi han de sortir perquè hi entrin altres. A mi em costa una mica d'entendre, però no sé si serà útil o no.
Guardans creu que s'ha utilitzat la candidatura europea com a agitació política per mesurar l'estat de l'actual govern tripartit.
Tremosa, Guardans, Montserrat Nebrera, tercer nom de la política, que lamenta que el Partit Popular li hagi obert un expedient per les seves declaracions sobre l'accent andalús de la ministra Magdalena Álvarez. La diputada diu que l'han interpretada malament i considera sorprenent que el seu propi partit hagi tingut una reacció per ella totalment desmesurada, Eva.
Sí, la diputada, que no s'ha posat en contacte amb el partit, no té cap intenció de disculpar-se. Insisteix que es va mofar del to xulesc de la ministra i no del seu accent i lamenta que ni tan sols el seu partit donin crèdit a les seves justificacions.
Fonamentalment em deixa sorpresa, primer per l'embranzida que han agafat unes declaracions fetes sense mala intenció i absolutament esbiaixades en la seva interpretació, i en segon lloc per la reacció que ha tingut, no el Partit Socialista, que ja podem imaginar com hauria de reaccionar, sinó el meu propi partit.
El Comitè de Drets i Garanties del Partit Popular comunicarà aquesta mateixa setmana en abril les conseqüències de l'expedient, que poden anar des d'una sanció a una expulsió. La diputada haurà de decidir llavors si presenta al·legacions. Fonts pròximes a la direcció diuen que no és la primera vegada que Nebrera s'equivoca amb les seves declaracions i que aquest cop li podria costar car.
Doncs aquí també hi ha força política. Continua l'intercanvi de retrets i acusacions entre el govern espanyol i els jutges per l'amenaça d'aquests últims de convocar una vaga. El ministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, els ha advertit que no tenen dret a l'aturada i que la societat no entendria la protesta. Madrid, Albert Calatrava, bona tarda.
Bona tarda.
Albert, per què creu Bermejo que els jutges amenacen de fer vaga, doncs?
Doncs darrere l'amenaça, el ministre de Justícia hi veu la voluntat del col·lectiu de castigar el govern espanyol per la posició en el cas Tirado i assegura que els jutges el que realment reclamen és un augment salarial en temps de crisi.
Y el ciudadano no puede entender que un juez se ponga en huelga como no entendería que un ministro o un parlamentario se pusiera en huelga. Y espero y deseo que todo se reconduzca, que se comprenda que en estos momentos de crisis no se pueden hacer tratamientos económicos a un colectivo que no es, desde luego, el más necesitado.
La portaveu del Consell General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha respost Bermejo i diu que ara aquest òrgan no pot determinar si jutges i magistrats tenen dret o no a la vaga.
Segurament en seguirem parlant. Gràcies, Madrid. Albert Calatrava, bona tarda.
Bona tarda.
Ha estat un dels ensurts del dia, clarament, el descarrilament d'un tren de Rodalies a l'alçada de Vacarisses, que està provocant des del migdia restriccions ferroviàries a la línia de Manresa. Entre Terrassa i Sant Vicenç de Castellet hi circulen la meitat dels trens perquè només hi ha una via operativa. I Renfe ha reforçat l'oferta amb un servei per carretera amb 13 autocars, Gerard López.
El tren accidentat havia sortit de Manresa en direcció cap a Vilafranca i s'ha trobat amb un seguit de pedres a la via que ha fet descarrilar un dels dos vagons que tenia. Cap dels 50 ocupants, però, ha resultat ferit, encara que el tren ha bloquejat, això sí, una de les vies. De fet, les tasques per encarrilar-lo i netejar la via i també restaurar els possibles danys a la infraestructura encara es poden allargar unes hores i no es descarta que les limitacions s'allarguin la resta de la jornada.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
5 minuts i arribarem a 8:15. Som en plenes notícies pròximes. Aquestes corresponen a les comarques de Barcelona i concretament arrenquem amb aquesta. La direcció del Trambaix ha traslladat a les oficines els dos inspectors responsables de les vexacions denunciades per un viatger amb discapacitat psíquica aquest cap de setmana passat. Els últims mesos, segons l'advocat Teo Moriche, una vintena d'usuaris han presentat denúncies davant dels jutjats pel tracte presumptament amenaçador dels revisors. L'últim aquest matí, Maria Núria Rebella.
Segons han indicat fonts del Trambaix, a banda de l'incident del cap de setmana, no els consta res més. La direcció ha obert un expedient informatiu i ha traslladat els dos revisors implicats en els fets a les oficines. I ara estudien prendre accions legals contra Teo Moriche, l'advocat que lidera la vintena de denúncies que des del juny han arribat als jutjats. Moriche, avui, després de presentar la darrera denúncia, ha descrit així algunes de les situacions denunciades.
El que entra la primera vegada, entra, es troba que no ha pagat, que no hi ha màquina i té que sortir a la següent parada. Quan surt et trobes amb el vigilant i ets bitllet. No, perquè és la primera. Multa. Ai, multa, si jo acabo de sortir i tal. Follón, detingut.
Per consell de la Fiscalia, ara Moriche demanarà que un sol jutjat s'ocupi del tema.
El jutge decreta presó provisional per l'home de l'Hospitalet de Llobregat que va agredir i va lligar la seva dona per intentar intoxicar-la amb gas. Ahir en parlàvem. L'home ja havia complert una condemna de treballs per la comunitat l'any 2005, Carlos Braiber.
L'agressor ha declarat aquest matí davant el jutge que li ha imputat els delictes d'homicidi en grau de temptativa, agressió sexual, lesions i amenaces. L'home ja havia estat condemnat a treballs per la comunitat per una altra causa l'any 2005 i després de complir la sentència havia tornat amb la seva parella, amb el seu consentiment. L'agressió va ser diumenge a la nit al barri del Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat, i els Mossos van poder detenir l'acusat a casa seva mateix on van passar els fets després que la seva dona va fugir i va poder demanar ajuda.
L'Audiència de Barcelona ha reobert la demanda de l'Organització de Consumidors i Usuaris contra les companyies Endesa i Red Elèctrica per aquella apagada de Barcelona de l'estiu del 2007.
El jutjat de primera instància va arxivar la demanda l'abril de l'any passat, al·legant que l'organització no havia facilitat el nom dels perjudicats ni quantificat els danys. Ara l'Audiència ha reconegut que l'associació sí que està legitimada per promoure-la. L'OCU exigeix a les companyies indemnitzacions de 300 euros per cada abonat i dies sense subministrament.
L'Audiència de Barcelona, som en plenes notícies judicials totes elles, ha absolt un intern de Cambrians i la seva còmplice, jutjats per tràfic de drogues a l'interior de la presó per un delicte, per un defecte de forma. La investigació policial es va basar en unes escoltes d'unes converses telefòniques entre els dos processats que no tenien, i aquí anem pel defecte de forma, que no tenien l'autorització judicial pertinent.
La policia tenia punxat el mòbil de la dona arran d'una altra investigació per a la qual sí que es tenia autorització judicial. A través d'aquestes escoltes, dies més tard, la policia va saber que traficaven amb drogues, però no ho va comunicar al jutge abans de detenir la dona, de manera que el contingut de les converses no es pot considerar una prova vàlida. La dona va ser detinguda per la policia judicial abans d'un vis-a-vis amb l'altre processat i duia la droga amagada dins de la roba interior. La fiscalia demanava una pena d'11 anys de presó per a cadascun dels dos processats.
Amb el periòdico i la seva col·lecció Comer Bien Gastando Poco, ja no cal fer màgia per arribar a fi de mes. Amb més de 500 receptes econòmiques, trucs originals i noves idees per estalviar i disfrutar menjant. Col·lecció Comer Bien Gastando Poco. Comença a estalviar diumenge amb el segon llibre per només 1 euro més cupons. El periòdico. Col·labora Sabadell Atlàntic.
Diuen que era una de les bandes més actives. Detingudes 6 persones acusades d'atracar 4 bancs, intentar atracar-ne, robar en 2 més a Barcelona. En els darrers 7 mesos, la banda s'havia endut fins a 280.000 euros de les entitats que havia assaltat.
Els Mossos els van detenir quan planejaven un nou atracament i van intervenir 2 turismes, una moto, 4 pistoles de fogueig, una granada de mà, 4 perruques i 6 cascos de moto que utilitzaven els atracadors per amagar la seva identitat. L'inspector Josep Moteis, dels Mossos d'Esquadra, ha explicat el modus operandi de la banda.
Actuaven en grup, acostumaven a entrar 3 o 4 persones a fer l'acció de l'atracament, mentre hi havia 2 o 3 fora que estaven controlant l'entorn. Sempre acostumava a ser a primera hora, com franquejada el que és la porta del caixer automàtic. Amb un mai de grans dimensions, el que feien era esbotzar la porta. Llavors, bueno, un cop entraven a dins, intimidaven els treballadors, els feien estirar a terra i recollien tots aquells diners que tenien preparats per tal d'obrir l'oficina.
Els detinguts són de nacionalitat paraguaiana, brasilera i algeriana. 2 són a la presó i els altres 4 estan en llibertat amb càrrecs.
Els últims segons per un cas, per una situació que s'ha produït a Barcelona. Una dona de 55 anys ha mort aquest matí a 7:45 a la confluència del carrer Hospital amb la Rambla a Barcelona. La víctima feia cua per entrar al Liceu.
Es dona el cas que aquest matí se celebrava al Gran Teatre del Liceu el programa número 1000 dels matins de TV3 amb Josep Cuní. Una furgoneta ha atropellat la dona mentre esperava per entrar. L'incident ha obligat a tallar durant una hora al carrer Hospital.
D'aquí en uns instants, d'aquí a 14 segons, si anem descomptant, cada vegada són menys, 13, 12, 10, arribarem als senyals horaris de 7:45, que serà el moment en què, a meva compte, posarem en ordre tots els papers que tenim sobre la taula i totes les notícies del dia. Dos quarts de vuit. Fins ara, en aquest informatiu, en aquest Catalunya Vespre, us hem explicat que el ministre Solbes ha avançat que aquest any se superarà de llarg el sostre de dèficit públic del 3%, passant al límit que marca Brussel·les. Un dia més hem posat l'atenció també a Gaza, on avui hi ha els enfrontaments més violents entre l'exèrcit d'Israel i els milicians palestins de Hamas, i també que s'ha acabat definitivament la sequera, això ens diuen, amb la derogació, si més no, del decret. A més, el govern assegura que encara que no plogui a partir d'avui més, l'aigua està garantida durant tot el 2009. Ens queden minuts per davant. Què farem, Eva Compte?
Doncs us explicarem que a Anglaterra ha nascut una nena 48 hores després de que la seva mare morís i que els metges l'han mantingut viva artificialment perquè pogués néixer la nena. També us parlarem d'una mostra sobre Luther King. Serà a Sitges, on han tingut un somni i n'han fet una exposició.
Aquest any no et pot tornar a passar.
Contracta l'assegurança del cotxe amb Rigel i tindràs fins a un 65% de bonificació.
Assistència en carretera des del quilòmetre zero.
Peritatge en menys de 24 hores.
Lliure elecció de taller.
Assegurança gratuïta d'emergències per la llar i molts més avantatges.
I ara des dels 21 anys.
Truca ara a Rigel i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe.
902 30 30 76. 902 30 30 76.
Schlecker!
Schlecker, la drogueria número 1 a Europa.
Estalvia un euro comprant 2 desodorants Rolon de Kinèsia. Compra Aeromuesli i participa en el sorteig de 10 quats. Estalvia un amb 25 euros comprant 2 unitats de 10.500 mil·lilitres.
Vine i aprofita les nostres ofertes de venda per catàleg. Schlecker.
8:02. Avui això per nosaltres és el nostre tema del dia. Ho hem destacat a la portada i ara també dedicarem un temps especial per intentar explicar tot el que hi ha passat. Una dona britànica ha tingut una filla 48 hores després que la declaressin clínicament morta. Els metges la van mantenir artificialment en vida per poder-la operar per cesària. Esteve Sala, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Som davant d'allò que podríem qualificar d'un miracle mèdic. Com ha anat tot plegat?
Doncs dimecres passat la dona de 41 anys va tenir una hemorràgia cerebral per un tumor que no li havien detectat. Els metges la van traslladar urgentment a un hospital d'Oxford, on li van mantenir les constants vitals, tot i que ja estava cerebralment morta. Durant 2 dies li van subministrar esteroides per reforçar els pulmons del nadó, de 25 setmanes, i finalment, divendres passat, va néixer la nena.
Una història realment emotiva. Segons el pare, amb final feliç.
Sí, el pare ha d'explicar, tot i la pèrdua de la seva dona, que el més important per ella era tenir un fill, i creu que la dona va lluitar fins al final perquè pogués néixer la seva primera filla. Els metges no van desconnectar les màquines de suport vital fins després del part. Van deixar el nadó als braços de la mare, que va morir 6 hores després.
Com està el nadó?
El nadó està ara nena, ingressat. Sí, és nena, ingressada en una unitat de cures intensives, però evoluciona bé, segons diuen els metges. La nena, per cert, es dirà Aya, una paraula del Corà que, segons el seu pare, vol dir miracle.
Esteve, gràcies. El president de la Generalitat, José Montilla, ha visitat aquesta tarda l'Escola Bonanova de Barcelona, pionera a l'Estat, perquè agrupa formació professional reglada, contínua i ocupacional. És un nou format que ara s'està aprovant. El centre ha començat per la formació sociosanitària per les opcions de futur que hi veu el govern. Barcelona, aquesta Carmany.
La novetat d'aquest centre és l'aula que agrupa alumnes d'FP de formació reglada, treballadors en actiu que amplien coneixements i aturats que fan formació ocupacional. El pla pilot s'ha dedicat a la formació sociosanitària i de dependència, donat el seu alt grau d'inserció laboral. De fet, un 96% dels alumnes d'aquesta escola han trobat feina al sector. Sentim el president Montilla.
Fer un cert missatge, no, als joves, no? El sector dels serveis a persones dependents i els serveis sociosanitaris és un sector ocupacional amb opcions de futur molt clares, creant ocupació. És un sector que no es deslocalitza.
L'objectiu és ampliar aquest tipus de centres integrats a altres sectors.
Aquest és aquell esprint habitual que fem per l'actualitat. El ple sobre finançament que demana Convergència i Unió es podria fer al febrer.
La majoria de govern ha acordat no celebrar-lo fins després de la pròxima reunió de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals amb l'Estat, que es podria convocar el mes vinent. Convergència i Unió diu que no entén per què retarda el debat si subscriuen les al·legacions de la Generalitat al document Solbes.
Gairebé 500.000 de famílies ha cobrat el xec nadó durant el 2008.
Madrid i Barcelona són les dues províncies on més s'ha donat la prestació de 2.500 euros. A Catalunya l'han cobrada 83.000 famílies amb un total de 107.000 euros.
Detinguts dos presumptes col·laboradors d'ETA al País Basc francès.
Es tracta de dues operacions policials diferents. L'Orea Ceceaga l'han detinguda a Bayona i Alejo Moreno a Escaín. L'Audiència Nacional el reclama per la seva presumpta vinculació amb ETA.
L'Audiència Nacional espanyola es declara competent per investigar 14 militars per l'assassinat de 6 jesuïtes i dues dones a El Salvador.
Van morir el 1989 quan el país estava en guerra. 5 dels jesuïtes eren espanyols, entre ells el rector de la Universitat Centroamericana Ignacio Ellacuría. Dos militars van ser condemnats i després amnistiats.
Dues ONGs denuncien que el Ministeri de Sanitat retallarà les ajudes per prevenir la sida.
El pressupost del Pla Estatal contra la Sida per aquest 2009 s'ha retallat un 10%. Les dues entitats alerten que una reducció com aquesta, per culpa de la crisi, tindrà un elevat cost social.
Promocionen, atenció, una illa paradisíaca d'Austràlia, oferint una feina de treball com a vigilant.
La feina és per mig any, amb un sou de 12.000 euros mensuals. Qui s'endugui la feina haurà de recórrer a diferents llocs de l'illa i fer fotos i vídeos per després explicar-ho en un blog.
Amb el periòdico i la seva col·lecció Comer Bien Gastando Poco, ja no cal fer màgia per arribar a fi de mes. Amb més de 500 receptes econòmiques, trucs originals i noves idees per estalviar i disfrutar menjant. Col·lecció Comer Bien Gastando Poco. Comença a estalviar diumenge amb el segon llibre per només un euro més cupons. El periòdico. Col·labora Sabadell Atlàntic.
Aquest any ens hem d'organitzar. Al febrer, rebut de l'assegurança del cotxe. A l'abril, la contribució. Més electricitat, aigua, gas...
Para. Tranquil, que jo ja ho tinc tot controlat amb el rebut Tranquil·litat de Caixa Terrassa, que ens permet agrupar tots els rebuts en un únic pagament mensual.
Com si fos una tarifa plana?
Exacte. I ara, organització. Al febrer, a París...
Amb el rebut Tranquil·litat de Caixa Terrassa, agrupa tots els teus rebuts en un únic pagament mensual i constant. I guanya tranquil·litat cada mes. Informa't a qualsevol oficina o al nostre web, caixaterrassa.es. Caixa Terrassa. Estem per tu.
I ara, 3 per la cultura.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.
Aquest és un fragment històric de la història del món. Sitges portarà a Nova York una mostra d'activistes, d'artistes i pensadors de tot el món que evoca la figura de, precisament, Martin Luther King, Maite.
L'exposició que s'inaugurarà la setmana que ve a Nova York en reuneix obres originals d'una 70 d'artistes, entre els quals Robert Llimós, Charlie Palms i Richard Hamilton, que reflexionen sobre el mític discurs pronunciat el 1963 per Luther King a Washington. Pel comissari de l'exposició, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, Gabriel Serrano, el discurs continua sent vigent.
La necesidad de continuar trabajando en los discursos, porque el sueño aún no se ha cumplido. Y es verdad que se ha hecho un paso muy importante en el sueño de Martin Luther King, pero que hay que seguir trabajando en ese sueño.
Això serà allà, haurem d'esperar per veure la mostra aquí a Catalunya.
Sí, a Sitges no hi arribarà fins d'aquí a un any. Abans s'haurà vist a Nova York, com deien, on s'inaugurarà just l'endemà de la presa de possessió de Barack Obama. S'exposarà també a 4 ciutats més nord-americanes, Tennessee, Atlanta, Montgomery i Chicago. Per cert, que en 3 d'aquests 5 estats, Obama va perdre les eleccions. Oh, Shenandoah, as far I wander,
Atenció, apuntem-ho a l'agenda. Demà s'estrena a la Sala Beckett de Barcelona una obra que ens recomanen, una ciutat brillant, es diu, de l'irlandès Conor McPherson.
El muntatge dirigit per Jordi Vilà parla dels sentiments de culpa i de com afecten el present de les persones. McPherson aborda temes com la possibilitat de començar de nou.
Sí que està parlant de la manera de com superar el passat o de com encarar-se amb el passat o de quina manera el pes del propi passat de cadascú es projecta damunt del present i en el cas d'aquests personatges d'una manera aclaparadora, podríem dir, que arriben a un cert estadi de bloqueig. Ave Maria,
cuando serás mía. I aquí una altra cosa, la cap de la xarxa que extorsionava el cantant David Bisbal, que és qui canta això que estem sentint, a través de missatges de correu electrònic, era una gran seguidora de l'artista.
Sí, aquesta noia està detinguda amb tres persones més a la República Dominicana. Psicòloga de professió, va aconseguir accedir al correu electrònic de Bisbal endevinant el seu password després de fer un estudi exhaustiu del seu perfil psicològic.
Déu-n'hi-do.
El grup desarticulat estava extorsionant el cantant d'Almeria a través de correus electrònics en els quals li reclamaven una elevada quantitat de diners a canvi de no divulgar la informació dels mails de Bisbal. Amb la seva detenció s'ha impedit, doncs, la possible difusió de les maquetes de les cançons del nou disc de l'artista d'Almeria.
Acabem amb música clàssica.
El pianista Jordi Humet actua avui a la Fundació Mas i Mas de Barcelona. Ho fa en el cicle Una tarda amb Chopin.
Amb Chopin hem arribat als esports. A les 8 us esperem. Òscar Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda.